avui fins i tot un pelet abans, perquè les 12 i 20 són ara mateix. Arribem puntuals a les 12 i 20, ja saps, des d'ara fins a la 1, amb Herrera en Cope a Lleida, i després d'una fins a les 2, amb el migdia a Lleida. Dimarts avui, 14 de novembre del 2017, hores d'ara, 9 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui d'una activitat de cara al cap de setmana, el Saló Immobiliari, que arriba a la quarta edició. Estaran amb nosaltres el director del Saló Immobiliari i també el president del Col·legi d'APIS, que és l'organitzador. Parlarem de barris també avui, a 12:45, amb el Cosme García, i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens porti una nova proposta dels nostres pobles per acostar-nos definitivament cap a la 1. A partir de la 1, obrim la Nacional 240, com et vam anunciar ahir, i parlem de cuina, de receptes. Avui ho farem avui tenim un plat des de Lleida, ja t'aviso. I amb la Leida Martí parlarem, ja saps, de tendències, de moda, de colors, de tot això que té a veure amb la moda, també ara, doncs, amb la tardor, ara que ha arribat ja més fresqueta. I a 2:45, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, espero, i fins i tot de política. Vinga, que tenim 9 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica va afluixant ja la tramuntana, que bufava molt ahir, sobretot al Pirineu. Encara es fa notar a la zona, però ja no tant. I a més també ha anat marxant la nuvolositat que hi havia justament al Pirineu. Per tant, tarda assolellada, encara amb una mica de vent i amb unes temperatures potser una mica més altes també. S'esperen màximes de 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 11 graus a Tàrrega i també a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. Demà continuarà el cel molt clar tot el dia a les comarques de Lleida. Pel que fa a les temperatures, han de pujar més al Pirineu, sobretot a la resta, si fa no fa, seran com les d'avui, i aquesta nit també pugen en zones altes del Pirineu. A la resta, més aviat, poden baixar. S'esperen, doncs, mínimes de 2 graus negatius a Lleida, Balaguer o Tàrrega, 3 sota 0 a la Seu i, en canvi, 0 graus a Viella. El vent bufarà suau i variable ja.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Els germans Auceron, Radio Futura, l'any 1984, ens regalaven aquest Escuela de Calor. Ja que avui que hem trobat les temperatures fresquetes de bon matí, doncs mira, comencem amb ells. Apa, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, 12:23 minuts.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja, una mica en broma t'ho diré, però no del tot, només una mica. Tragèdia a Lleida, sí, tragèdia a Lleida. I és que l'escultura d'Indíbil i Mandoni, una de les icones de Lleida, ubicada a l'Arc del Pont, davant del Pont Vell, va aparèixer ahir a la nit sense llança. Els guerrers i les jetes porten una falcata, unes cadenes i una llança, i aquesta darrera, cap a les 9 de la nit, havia desaparegut. Ho hem vist amb imatges. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Els bombers reben 132 avisos fins ahir al migdia pel fort vent. Això tot Catalunya, el que es va endur la màxima ratxa de vent va ser Portbou, que va registrar una velocitat de 144,4 km per hora. D'això en parlarem, per cert, a partir de 2:45, a la tertúlia dels polítics, però Esquerra Republicana va fer autocrítica ahir i va afirmar que el govern no estava preparat per fer efectiva la independència. després de tantes setmanes i mesos i dies amb la vara de la independència, ara resulta que quan ja ha passat tot i estem com estem, ara resulta que diem que, mira, saps què? Resulta que no estàvem preparats. Home, potser que ho haguéssim pensat abans. En parlarem avui a 2:15 a la tertúlia dels polítics. I coses que sí que ens interessen. De fet, tots ens interessa, però hi ha coses que ens interessen més que d'altres o que ens són més immediates que d'altres, com és la butxaca. I quan dic la butxaca parlo de diners. I és que els preus pugen 9 dècimes a l'octubre a Lleida i deixen una inflació anual de l'1,9%. El cost de les benzines, que augmenta menys que l'any passat, fa disminuir 2 dècimes l'IPC en relació amb el mes anterior. Per tant, tenim aquesta inflació interanual d'aquest... No interanual, no, anual de l'1,9%. L'Audiència de Lleida arxiva el cas contra els pares de Nadia Nerea per exhibicionisme i pornografia infantil. Considera que les imatges on la nena apareix nua no tenen un inqüestionable caràcter sexual i no descarta que la menor estigués adormida mentre els pares mantenien relacions. Joventut inverteix enguany prop d'un milió d'euros a les comarques de Ponent a través del contracte programa. Aquests recursos es destinen als professionals de joventut, a les oficines joves i a les activitats que es duen a terme amb els plans locals i comarcals de joventut. I canviem de tema, i és que Baqueira Beret obrirà el dissabte 18 de novembre amb 30 quilòmetres de pistes. Dissabte 18 de novembre, que ara, si no saps exactament el dia que vivim, és aquest dissabte, aquest dissabte, hi haurà en funcionament 5 remuntadors i uns gruixos de neu d'entre 40 i 50 centímetres. Aquest cap de setmana passat ja va obrir la Masella, ara serà Baqueira ja aquest proper cap de setmana. Busquem la informació esportiva i ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, evidentment, parlem de motor, i és que Cervera ja espera Marc Márquez. La ciutat li retrà homenatge, tal com dèiem, aquest proper dissabte, pels 6 títols mundials, i com a novetat, la rua d'aquest any serà més curta. A partir d'avui, a més, es començaran a adornar els carrers amb més de 60 pancartes de 5 metres cadascuna.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria, com sempre, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia a tothom.
Tal dia, com avui de fa 25 anys, un 14 de novembre, què es deia?
Pues que Lleida volia potenciar la seva lluita contra el delicte econòmic i la brigada de la policia judicial augmentaria el seu equip d'investigació. La reestructuració consistiria en que els actuals grups operatius de la seguretat ciutadana entrarien a formar part de la brigada de la policia judicial integrats en grups. Es va convocar 1.320 places per ingressar a la policia. La Diputació de Lleida tenia intenció d'obrir a Barcelona una oficina de promoció de Ponent. El president, Josep Grau, va signar un conveni de col·laboració amb el Cercle Lleidatà de la capital catalana. Les 12 oficines comarcals de turisme estarien connectades amb les de Barcelona. L'oposició a la paeria de Lleida no podria debatre les despeses a justificar. L'alcalde Antoni Ciuran, en aquells moments, solament faria passar les factures per la comissió de govern. Josep Varela, cap de l'oposició, per la seva part, considerava que podrien justificar aquesta mesura des d'un punt de vista legal, per democràticament, perquè democràticament era molt greu. Per tant, l'oposició anava a totes. El personal de la Diputació de Lleida es va posicionar contra els trasllats sense incentius i van rebutjar els canvis forçosos. Els representants laborals van insistir en que desconeixien de quin departament sortiria el personal, encara que suposaven que seria d'economia, personal i manteniment. I acabem amb esports, perquè la Unió Esportiva Lleida no va poder entrenar al camp de les Basses per entrenaments, o sigui, el camp aquest estava dedicat per entrenaments, degut a la manca de vestidors.
Vaja, home.
La qual cosa va obligar a Mané a entrar a entrenar al camp d'esports. Segons manifestacions del propi entrenador i d'altres dirigents del club de la Unió Esportiva Lleida, doncs al vestidor no hi havia sostre. i l'altre era per minusvàlids, o sigui, hi havia dos vestidors, el de minusvàlids i el dels jugadors que no tenien cap minusvalia, o sigui, els normals, no? Els que no havien de jugar amb, amb aspectes de minusvalia. Pues la solució passava per construir unes instal·lacions decents que no s'havien construït i, per tant, no es podia entrenar allí perquè no tenia sostre el vestidor de la Unió Esportiva Lleida. És lamentable.
Bueno, el sostre amb un vestuari és una d'aquelles coses que no s'hauria de considerar luxe, no? Vull dir que, sí, que no. Hagi sostre jo crec que amb un vestuari és una cosa... Recordem que fa 25 anys estem parlant de l'any de l'ascens.
L'any 1990 de l'any
de l'ascens.
Sí, sí,
no, no, no estaven a primera, no, és l'any de l'ascens.
Estaven preparant-se per pujar a primera, inclús al camp també
i estaven entrenant, sí. Estaven entrenant d'aquestes maneres. Mm-hmm, o sigui, sí. Que d'unidó.
No, com i a més ens hem de felicitar perquè almenys els minusvàlids, les persones amb dificultats físiques, tenien un vestidor amb sostre.
I tant que sí. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, de fet és ja una cita anual que tenim obligada aquí als estudis, i és parlar de la nova edició del Saló Immobiliari, que arriba a la quarta edició, que tindrà lloc aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, 17, 18 i 19, a l'edifici de la Llotja, divendres a la tarda, de 4 a 9, dissabte tot el dia, de 10 a 9, i diumenge des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. I amb alguna que altra novetat, eh? I per parlar de tot plegat, doncs avui està amb nosaltres el director del Saló Immobiliari Ciutat de Lleida, l'Ernest López. Ernest, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, el Josep Maria Esteve. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
De fet, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi d'APIS, per entendre'ns, sou els organitzadors, eh, d'aquest Saló Immobiliari.
Correcte.
Sí, així és.
Quarta edició, Ernest. Què sí. tenim de nou aquest any?
Bueno, comencem amb la quarta edició. En veritat, seria la tercera, però l'any 2010 es va fer una primera edició, es va fer algo semblant, diferent, però bueno, semblant que hem volgut recuperar, ¿vale? Perquè realment veiem que el mercat pues, bueno, està en un moment que, diguem, que seria bo, i l'agafem o l'incorporem. Llavors estaríem en aquesta quarta edició. Com a novetat, pues, tenim dues novetats importants. Seria l'espai on estarem, continuaràs en la Llotja, però a diferència de ser a la planta baixa on està la cafeteria, doncs ens ha quedat petit. Llavors necessitem un espai més gran, tenim més agents, més APIs que s'incorporaran de nous aquest any, i el que farem serà agafarem l'espai de la part de dalt, el tercer pis, amb unes vistes infinitament millors i tindrem més espai. Això com a primera novetat. I com a segona novetat també està que farem tres dies. Fins ara era un dissabte i diumenge, i aquest any el que fem és començar el divendres a la tarda, que considerem que és un bon començament, la gent ja comença a sortir, i havíem pensat doncs divendres tarda, el dissabte tot el dia i el diumenge pel matí.
Després parlarem qui són les persones que poden venir, que ja us avanço que és molt fàcil, tothom hi pot anar, vaja, vull dir, però després en parlem. Però ara estava escoltant que igual que amb aquest sector, amb d'altres, la búsqueda per internet s'ha generalitzat moltíssim. Però la gent, quan hem de fer una inversió important, primer fem les búsquedes per internet, però després ens agrada de seure'ns amb una taula, amb una persona, per poder-li acabar de transmetre les nostres inquietuds i per acabar d'afinar coses. Se m'està ocorrent que aquest saló immobiliari és perfecte, perquè aquesta búsqueda que fem generalitzada per internet ja la fem allí, directament, ja ho fem tot allí. Clar. Perquè, de fet, hi ha molt... Quants APIs hi haurà?
Al final, quan som
14. Sí, som 14.
Amb tota 14 la cartera d'això.
Sí, amb tot, sí.
Jo crec que podem extrapolar aquesta persona asseguda al seu ordinador o al seu mòbil buscant les búsquedes a 3 o 4 llocs alhora a venir al saló immobiliari.
És que, de fet, és cert que el tema d'internet fa un primer filtre i que la gent això cada vegada s'utilitza més, però al final, clar, la compra d'un habitatge generalment acaba sent la compra més important que fa una persona a la seva vida, ja bé sigui com a inversió o sigui com a vivenda permanent i habitual. Aleshores, és molt important, al final, tindre un contacte cara a cara amb aquella gent, amb aquell professional que t'ho podrà orientar i et podrà aconsellar quin és el millor producte per la teva necessitat. Llavors, el tema del filtratge d'internet, doncs sí que cada vegada ho tenim més clar, que és important i tots hi som, però finalment, clar, el contacte humà, el contacte en persona, guanyem molt. I aquí és una bona oportunitat pel que dius tu, Ricard, perquè de les dues bandes, perquè també les agències, clar, podem tindre 300 visites, poden passar per allà 300 persones, que clar, que tu n'atendràs 30, 40, 50, que això condensau al teu despatx, a la teva oficina, doncs, a lo millor tardaries 2-3 mesos. I igualment, l'usuari que ve, doncs, el que podria trigar a anar a visitar de 14 o 15 agències, doncs ho pot fer en un dia o en dos dies, no? Llavors, per les dues bandes és molt interessant perquè sortim reforçats.
Sí, a més, clar, com deia el meu company, Josep Maria, internet per nosaltres és una arma on localitzem o trobem clients, però a la nostra professió el factor humà, el factor professional és molt, però molt important. O sigui, tenint en compte, com ha dit el Josep Maria, que probablement la compra de la vivenda és la despesa més gran que cada un de nosaltres, en general, farem a la nostra vida, estar ben assessorats pels professionals de veritat, amb tot el que suposa, acompanyar-los fins al final, en el que suposa la compra de la vivenda, allà el saló immobiliari tenen l'oportunitat de conèixer-nos, de saber com treballem. Vull dir que, amb tot, el més important de tot és aquest factor humà i professional, i això és el que trobarem.
Generem confiança i també és cert que en ciutats més petites, possiblement en grans ciutats com Barcelona o Madrid, el tema d'internet és més fred perquè la relació amb els comercials és diferent, però en ciutats petites que guanyem molt la confiança, és primordial que ens puguem asseure en una taula, que puguem parlar i moltes vegades aconsellar-los, perquè possiblement vinguin buscant una cosa, però el que necessiten és una altra, no? Llavors, el fet de poder seure en una taula i parlar és primordial.
Sempre m'ha agradat aquest punt d'experiència, perquè, clar, al cap de tants anys jo puc seure davant del Josep Maria i dir, escolta, mira, imagina't que jo tingués 20 anys menys i estic buscant un pis perquè tinc parella, perquè em vaig a casar i se m'ha posat al cap que vull viure, jo que sé, en una zona de Lleida concreta pel que sigui, per un tema perquè, jo que sé, perquè estic treballant allí a prop, no? I tu mires i dius, és que això, escolta, i d'aquí 20 anys saps que estaràs treballant allí? Aquesta zona és molt més cara que aquesta altra i aquí podem trobar productes que s'associin més al teu estil de vida, a com tu voldràs viure d'aquí 20 anys. Clar, això tu m'ho pots dir i segurament quan m'assegui tu ja m'estàs fent com un retrat robot. Clar. Dic el Josep Maria,
sí, realment...
I això no t'ho fa una plana web, eh?
No, evidentment. Realment, o sigui, el que vol una persona a l'hora de comprar un pis, ja ho sabem. O sigui, tothom ho vol, doncs, que sigui quan menys nou possible, més gran, dos quartos de bany, amb ascensor... O sigui, tot això...
O sigui, com a norma, tothom ho vol gran, eh? És curiós. Claro. Però no tothom després li convé gran, també.
Clar. Correcte.
És extraure aquesta necessitat. Uh-huh.
Correcte, és aquí on intervenim nosaltres. Una cosa és el que se vol, el que un se pot imaginar, i una altra cosa és que realment necessita aquella persona. I fins a on pot arribar? I aquesta és la nostra feina de veritat. O sigui, acotar aquest client, sentar-lo i dir-li, mira, és que per tu t'aniria bé això i això dintre del pressupost que tu tens. Perquè, clar, per internet se troba tanta oferta, però és que moltes coses tampoc són així, saps?
Doncs aquest cap de setmana ho podràs fer, això, però a més et podràs asseure 14 taules, divendres des de les 4 fins a les 9, dissabte des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre i diumenge des de les 10 del matí fins a les 14 hores, a les 2 del migdia, al tercer pis de l'edifici de la Llotja. L'entrada, l'accés és totalment lliure i gratuït.
Sí, sí, totalment.
I seure'm i parlar també és gratuït, no cal a més apuntar-nos enlloc ni res. Dèiem, a qui va encarat això? A tothom.
A qualsevol tipus d'usuari, consumidor, pot vindre doncs, des de la parella que s'emancipa de casa i vol el primer seu habitatge, com pot vindre algun inversor que té dinerets al banc i els hi vol treure més rendiment, com aquella persona que vol comprar...
Perdó, que no seria gaire difícil treure més rendiment dels diners al banc avui en dia.
Justament és un dels factors que nosaltres intentem potenciar i ens estem trobant amb això, de clients que treuen actius financers per reconvertir-los en actius immobiliaris. I és una faceta que l'estem treballant molt. Qualsevol tipus de llogater, que vulgui també mercat de lloguer, que vulgui invertir, etcètera, etcètera. És a dir, qualsevol usuari consumidor serà benvingut i segur que trobarà o buscarem el que millor
sí. I no únicament el que vulgui comprar o llogar, sinó aquell particular també que té una vivenda que la vol
correcte.
Vendre o que la vol llogar i que té por, perquè amb el tema dels lloguers els propietaris encara ens trobem que tenen por, i si me'l destrosses, ni si no sé què, saps? Llavors nosaltres oferim alternatives, perquè realment hi ha assegurances que podem protegir això. I realment els professionals, quan se treballa bé de veritat, el número d'incidències que tenim amb els llogaters és que és mínim, és molt poquet, o sigui, realment, clar, això tampoc es troba per internet, però parlant amb nosaltres, aquí tornem a aquest factor humà tan important, doncs és transmetre-li aquesta confiança de que deixa el pis amb unes bones mans, que si li llogarà bé, sense cap tipus de problema, tant si el vol llogar o si el vol vendre. Però l'important és això, que es trobin al dia del saló immobiliari amb tots els professionals de la ciutat de Lleida que confien en nosaltres i que endavant.
Doncs un factor humà, el factor humà que estarà ben representat al saló immobiliari, un factor humà que cada cop hauria, jo crec que serà, cada cop serà més important en tots els sectors, que l'havíem oblidat una mica amb la vertiginosa ascensió de les noves tecnologies, que no són dolentes, al contrari, però el factor humà no l'hem d'oblidar mai. Recordeu, arriba la quarta edició d'aquest saló immobiliari de Lleida, aquest divendres, dissabte i diumenge, a la tercera planta, al tercer pis de l'edifici de la Llotja. Bona zona per arribar-hi, per aparcar, a més amb bons horaris. Aquesta edició amplia en un dia més, estan divendres a la tarda de 4 a 9, dissabte tot el dia de 10 a 9 i diumenge des de les 10 fins a les 2. I no és que sigui una cursa, però escolta, si busques alguna cosa amb certa urgència, ves el primer dia.
Sí, sí, no.
O clar,
no,
perquè el primer que arriba és el primer que se l'endú, no?
Realment, sí, és així.
Dir, perquè de vegades la teva tria pot existir, però també pot ser la d'un altre, i per tant, si arribes el primer, doncs te l'enduràs tu.
No, i evidentment, cada un de nosaltres sabem quin és aquell producte bo que tenim.
Producte estrella. Ah,
efectivament. Tots tenim un producte estrella. Que
us guardeu primer alguna cosa o el primer dia ja surt tot?
El primer dia surt tot,
sí, aquí, sí.
El primer que ens digui que sí, ja està.
Molt
sí,
bé.
Sí,
no. Doncs hem estat amb el Josep Maria Esteve, president del Col·legi d'API. Josep Maria, entenc que també estaràs al Saló Immobiliari, eh?
Estic al Saló Immobiliari com a institució, com a representant d'institució, i estic al Saló Immobiliari amb el meu despatx professional, és a dir, que estarem al 24 hores a tope.
Molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres, Josep Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
I el director del Saló Immobiliari, l'Ernest López, que crec que ets API també.
També, sí soc també, API, també tinc...
Estaràs com a director i com a API, eh?
I també estarà el meu despatx professional també, i estarem treballant, bueno, a tope.
Molt bé, Ernest, gràcies, bon dia.
Gràcies
bon dia.
A tu. Bon dia.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La moda tardor-hivern a Zona 16. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona 16. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona 16, Bisbe Meseguer 16, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabtes, matí i tarda.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Al punt que arribem a 3:15, parlem de barris i ho fem sempre quan arriba, doncs, el dimarts.
Quan arriba els dimarts, ja sabem tots vostès que jo tinc una cita obligada i, a més, amb molt de plaer per parlar de barris. Quan parlem de barris, parlem de les seves activitats, de les seves reivindicacions i, com no, també de tal com funcionen les mateixes a través de la coordinació de la FAP i també de la Regidoria de Participació Ciutadana. Avui anem a un dels barris populosos de la nostra ciutat. Volem anar a Pardinyes, volem parlar d'Orbe Park, tot el que agrupa i tot el que significa, i per això tenim amb nosaltres el seu president, que avui l'hem invitat perquè ens expliqui una mica on són i on se troben. Rafael Fernández, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, què tal? Hola, bones.
Bones, Rafa. Com estan les coses a Pardinyes?
A Pardinyes les coses estan, doncs, bueno, preparant coses ja de Nadal i tancant ja activitats que tenim un mes molt, molt carregat d'activitats, molt carregat d'activitats.
Jo sé que ahir estàvem amb el regidor Rafael Peris, el regidor de Comerç i també del vostre barri.
Doncs sí, perquè tenim temes preocupants al barri, temes que ens preocupen i que no se solucionen. Un dels temes que te podria comentar són les caques dels gossos, vull dir, aquests animalets, que bueno, que la gent no recolleix, no?
Parlem perquè d'entrada la gent és, els que fan això són incívics als seus propietaris, parlem d'aquí.
Exactament, però preocupa molt i el barri està bastant brut, la gent no és incívica i no se recull, però també s'ha de donar alguna alternativa a que passi això, com nosaltres vam dir, de proposar un pipicant o un lloc on puguin anar el gos a poder esparcir-se i poder córrer, no? No el tenim, el van demanar els pressupostos participatius i ens preocupa aquest tema de la caca dels gossos per la ciutat, per tot el que és tot el barri. Està bastant brut amb aquest aspecte. I és un tema que, bueno, tenim aquí en compte.
Ja, teniu altres aspectes, suposo. Aquest és un del que us preocupa, però en teniu més encara pendents, no? Perquè amb això de que no hi ha diners, doncs clar, coses queden aturades, no?
Sí, queden aturades. També ens preocupa molt la recollida voluminosa, de que la gent llança a les escombraries.
L'altre dia ens ho comentava la presidenta del Camí de la Mariola, no sé si la vas escoltar, la Marina Pifarré, que la gent també hi saben una sèrie d'empreses que estan localitzades, que deixen allí tot el que ja no li fa falta, puguem cridar a que les vinguin a recollir aquest servei.
Però nosaltres creiem, des de Pardinyes també, des del repart, creiem que és insuficient que un cop o dos cops al mes vingui un camió que estigui aparcat a cert lloc de Pardinyes. La gent o no ho sap, la gent també és cotxina, per dir-ho així d'aquestes maneres, però que no sap de què té que fer. A més, el més fàcil és deixar-ho a baix, a la porta de casa seva, i deixar. I això creiem que també és preocupant. I s'ha d'intentar de buscar més alternatives, o més dies, o altres històries, perquè la gent pugui llançar les seves voluminosos, aquests rastres de catarros grans que tens a casa teva. No? També és
És un dels temes que us preocupa. Rafael, és que a més tens un barri, bueno, pues que jo diria que és com una petita ciutat, no? Amb moltes seccions, amb molta participació, perquè dins d'Orbe Park, com a quantes entitats agrupeu, incluïdes les penyes, cofraria, etc.
Unes 20 activitats fem. Des de l'àrea de la dona, des de lo que dius tu, la cofraria, la somareta, la biblioteca, tenim, bueno...
Tenim moltes seccions i, a més, les pròpies penyes que tenen una activitat ells pròpiament.
Exactament, que ells funcionen alternativament a lo nostre, no? L'àrea de la dona també aglutina un grup, un gran número de dones i de gent que fan activitats i, bueno, intentem entre tots, i sobretot els jubilats també els tenim al local social, una part important, que també se belluguen i fan activitats, els jubilats de Pardinyes.
Rafael, el Pardinyes és un barri que va a més o se'n va gent cap a fora?
Home, creiem que va més, Cada vegada creiem que el barri està fent gran, cada vegada 14.000 habitants, bueno, i tenim un soci, tenim 1.100 i algo de socis, per bé part, però creiem que és una bona quantitat de veïns que estan al nostre barri vivint, no? Creiem que és un barri gran i creiem que va més, clar, evidentment que sí.
Els pressupostos participatius van tindre, bueno, pues una participació d'aquella, jo sempre he dit, pues bueno, senzilleta, bona, però que bona. No era bona, perquè si valorem els vots que han hagut a barris com els vostres i etc, hauria d'haver més la gent, o potser ha faltat informació, o per ser la primera vegada, pues la gent encara no estava habituada, no? Suposo que per ser una primera experiència no ha estat malament, però que hauria de ser més participació del personal, no?
Més participació, les dates després de l'estiu, va ser el setembre, bueno, no vam saber que també mobilitzar moltíssima gent, la gent anava una mica perduda, no sabia exactament què votar, vam estar una estona allí intentant aglutinar la gent, les iniciatives que teníem nosaltres, i la gent una mica perduda, els jubilats no sabien què fer tampoc, una manca d'informació a nivell general.
Jo et puc dir que algun president d'entitat no sabien el que tenia que fer perquè havia 40 paperetes o 50 projectes. Potser s'hauria de buscar la fórmula que sigui més fàcil, no?
Més fàcil, vaig tindre que explicar a tota la gent que venia, juntament amb un senyor que havia de l'Ajuntament, entre els dos, vam intentar explicar, però, poca participació per la gent que som al barri, no? I perquè lo que demanàvem i les coses que fan falta,
Perquè la idea és bona, la idea és positiva,
sí,
no?
La idea és bona, la idea és positiva i la idea és que tothom sigui partícipe d'aquestes idees i que així sàpiguen el que necessita el barri, no? Que són moltes coses.
Quan arriba el Nadal teniu moltíssimes coses, teniu la pròpia cabalgada pròpia, teniu de tot una mica, no? La gent hi participa habitualment i el propi comerç se vincula al Nadal?
Doncs sí, tenim el nostre comerç. Mira, nosaltres farem la nostra empresa de llums, particular, col·laborant amb l'Associació de Comerciants de Pardinyes, i doncs encendrem el nostre arbre. Tenim el nostre arbre de Nadal, que aquest any el canviarem d'ubicació, ficarem a la Rambla, i farem la nostra encesa de llums, on amb la col·laboració de FIP i una petita torronada, una piqueta que podrem celebrar l'inici de campanya de Nadal i que la gent compri al barri, lo important que se tracta d'això, que la gent no se'n vagi a comprar a Lleida, sinó que compri a Pardinyes, que a Pardinyes tenim de tot.
És un espai molt gran el que teniu, s'optimitza? La gent utilitza les instal·lacions que teniu allí al vostre centre?
Sí, la veritat és que sí. D'allò és que no tenim hores, vull dir, està només el matí, i ara el matí se comença a agafar cada vegada més, però les tardes plenes, totalment plenes.
Sí, un gran saló d'actes amb el qual se poden fer moltes activitats. En feu moltes amb aquest saló d'actes tan gran?
Doncs sí, estem fent un cicle de cinema, fem activitats de molt country, tenim activitats de ball, moltes activitats. Ja t'he dit, està utilitzat tot el mes i totes les tardes, a tope.
D'alguna forma, el que sí que està clar és que, de sempre heu sigut un barri punter, pioner amb altres coses, i fins i tot que aquí van estar en el primer lloc a un bambit de castellets per fer els primers assaixos, i que els que han estat presidents sempre segueixen promocionant. L'altre dia hi ha articles del Paco Castillo a la revista Fires i Festes, el propi Jacinto Pernia també segueix donant el suport, Paco Armengol, o sigui que tothom se té una estima especial al seu barri, encara que no estigui a les juntes directives, no?
Exactament. Paco Castillo sempre ens està ajudant, sempre està col·laborant amb el que se digui, Jacinto amb la seva fundació, i intentant aconseguir diners per aquesta causa tan, tan bona com és els menjadors dels col·legis, i l'Armengol també col·laborant cada vegada que el cridem per alguna cosa, ens ajuda, vull dir, aquí col·laborem tots, ens estimem el barri, és veritat.
Aquesta és una bona expressió. Ens estimem al barri. Aquesta seria una expressió de totes les associacions veïnals, no? Ens estimem al barri.
Doncs sí.
Parlem una mica de la FAP. Com veus la FAP actual? Creus que se'n sortiran? Creus que el que estan fent és positiu? Està més oberta la FAP en aquest moment?
Diria que sí, que està una mica més obert. Però penso que hauria d'estar una mica més. Però perquè la gent pugui més col·laborar i més participar. Vull dir, no més en temes d'urbanisme, sinó més en temes més de participació de la ciutadania. Penso que la FAP està més oberta en més temes, no només a temes d'urbanisme i a temes així, pensem nosaltres. no sé.
Reivindicativa sí que està, la FAB.
Sí, sí, està reivindicativa, però bueno...
Molt bé. El que està clar és que funcionen perfectament, i això no ens cansem de dir-ho, són la comissió de l'Horta. Aquestos funcionen perfecte, van com un llamp.
Perfectament. Sí, van fent coses i van organitzant històries.
Per acabar, suposo que teniu moltes mancances encara. Jo preguntaria per dos temes que són també bàsics, la seguretat i l'enllumenament. Com teniu aquests dos temes?
Doncs mira, l'enllumenament és els punts foscos que tenim al nostre barri. És un dels temes que anem parlant més darrere més amb el senyor Peris i que, bueno, la solució li donem nosaltres i la solució també la tenen ell, és porcar els arbres. No només amb un cop a l'any, no, s'haurien d'esporcar dos cops o dos cops que faci falta. Vull dir, hi ha punts dintre de la nostra Rambla, per exemple, que no es pot passar a partir de les 6 de la tarda, perquè és fosc perquè l'arbre tapa aquesta llum és unidireccional, va només cap avall i no es veu. Vull dir, aquest arbre s'ha d'esporgar. El que no se pot esperar és tant temps quan comencen a esporgar els arbres, no? I, bueno, aquí esperem, però ja t'he dit, aquesta seria una solució. Els punts foscos que n'hi ha bastants, que n'hi ha dos arbres creixen i tapen la llum.
I el tema de seguretat?
Hi ha hagut una dona que es va caure a raó d'això d'un punt fosco i més o menys va denunciar l'Ajuntament, no? Yeah. Exactament. Però que sí, és un hàndicap que tenim, perquè... Però ja t'he dit, tan sols com a esporgar els arbres, quan en verre d'un cop a l'any, doncs dos cops, simplement, se solucionaria aquest tema.
Doncs no tenim temps per més. Han parlat avui del barri de Pardinyes. En Rafa Fernández, moltíssimes gràcies, el president de l'entitat. Espero i desitjo que totes aquestes mancances es vagin solucionant mica en mica, que a vegades és voluntats més que pressupostos, i suposo que això es pot aconseguir. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies,
Torne. Adéu, bona tarda. Adeu. Fins aquí avui hem parlat de barris, ho hem fet amb Pardinyes. La propera setmana seguirem parlant dels mateixos i sempre tenen novetats a explicar-nos i reivindicacions i també festes que anunciar-nos. Mm. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i també tenen vostès un WhatsApp del meu company, director i amic, que és Ricard Álvarez. Quin és?
Gràcies, Cosme. Doncs mira, és el 664-526-180. 664-526-180. Això és un WhatsApp que tenim aquí a la ràdio, al programa, i per tant, si has d'enviar qualsevol cosa, sobretot ens preferim, que ens avís missatges de veu, ets lliure de fer-ho, això sempre, amb educació i respecte, però per la resta, envia el que vulguis. A punt d'arribar a la una, com sempre, fem via amb la proposta dels nostres pobles, del Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
A veure, quin paratge em portes a veure
cap
avui?
Cap a l'Alt Urgell, avui. Anirem a una població que no l'ha sentit nombre mai.
Ah.
Se diu Erasús.
Erasús, doncs.
Erasús, segur que no.
Que no.
Cal situar Erasús, o Eresús, n'hi ha que diuen, al terme de Castellciutat. I el fet de que aquest terme passés a inicis del segle XII al vescomtat de Castellbó és indicatiu que la villa d'Erasús també en va passar a formar part. Hi ha notícies documentals que parlen d'Erasús a l'any 952, moment en què les dècimes dominicals d'Erasús foren donades pel comte d'Urgell a l'església de Sant Feliu i Sant Martí de Ciutat, amb motiu de la seva consagració. A partir d'aquest moment, hi ha diverses mencions documentals que parlen de la villa d'Erasús, i a l'any 1050 es menciona documentalment la torre d'Erasús que Ermengarda, filla del vescomte Isarn de Pallars, havia deixat al seu marit Arnau d'Acó, senyor de Montferrer. Així mateix, la canònica de Santa Maria de la Seu havia tingut diverses possessions a la villa d'Erasús, que li havien pervingut també per haver-les adquirit, bé per haver-les-hi pervingut per testament, o també per donacions de particulars, com és els casos que van de 1078 a 1083. Així mateix, cal fer menció d'una deixa de 2 unces d'or que va rebre l'església de Sant Vicenç d'Erasús a l'any 1064. Per acabar, dir que a Erasús surt mencionada també Santa Creu, a l'any 1050, tot i que cal reconèixer que la manca d'informació dona peu a diverses suposicions, des de pensar que Santa Creu era un altar de l'església de Sant Vicenç o bé que podia ser una capella propera a l'esmentada església. La dita d'avui, per acabar, diu: si el novembre és humit, el pagès es farà ric.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una,
Veurem si canvia aquest tema de la humitat i de la pluja, perquè avui estava veient, si ens seguiu a través del Twitter, l'hem retuitejat, una imatge de la AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, des de satèl·lit, on es veu la vegetació que hi ha a la península Ibèrica. Del 2014 al 2017 fa por. Fa por, eh? Fa por, perquè és que pràcticament no n'hi ha el 2017, eh? I, evidentment, sí que és problema de contaminacions i d'històries, però que deixa de ploure també. Arribem a la una. Busquem la darrera hora informativa i després tornem amb la Nacional 240.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera entrevista de Mariano Rajoy tras la aplicación del 155 en Cataluña. Aquí en COPE, el presidente del gobierno ha asegurado que pase lo que pase en las elecciones del 21 de diciembre, su intención es agotar la legislatura. Considera además que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no deben volver a formar parte de la Generalitat.
Hombre, sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciese conseller. Vamos, no, creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no podría ejercer su función. Pero inhabilitados no están en estos momentos. La justicia, pues, lleva su tiempo.
La entrevista completa de Herrera a Mariano Rajoy ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Más cuestiones en este martes. El 70% de las familias numerosas no tiene más de 4 hijos y la mayoría confirma que llega con dificultad a fin de mes. Es el perfil de la familia numerosa en España, Susana Moneo.
600.000 familias que ni son súper numerosas ni tienen unos ingresos por encima de la media. De hecho, un tercio tiene que recurrir a ahorros o préstamos para acabar el mes. Y son especialistas en descuentos y ofertas. El 87% lleva a sus hijos a colegios públicos o concertados. Y la peor época económica es la vuelta al cole. Proponen que se implante una ayuda por hijo, pero para todas las familias españolas.
Cada familia con un hijo que reciba 100 euros, con independencia de que cotice o no la madre.
Así se ayudará a la natalidad. Estamos a la cola de Europa.
Y ya conocemos el Premio Nacional de las Letras Españolas. Es para la escritora Rosa Montero, con la que ya ha hablado Sefi García.
El galardón ha traído luz a esta escritora y periodista en un año especialmente malo por la pérdida de muchos amigos. Acaba de confesar a COPE. La ha llenado de alegría. Es un reconocimiento especial para Rosa Montero.
Como que te han visto, ¿no? Como decir que te han visto, sí, sabemos que estás ahí, sirve para algo. Lo que haces, pues, es de una emoción tremenda.
Nos ha dicho que tapa el agujero de inseguridad que ella como escritora tiene, igual que sus colegas. A toda la trayectoria profesional le han concedido a Rosa Montero el Premio Nacional de Narrativa.
La entrevista del presidente del gobierno aquí en Herrera en COPE marca la actualidad de este martes, pero hay más noticias que te contamos ya en el mediodía. COPE, Ángela Sánchez.
Sí, segunda jornada del juicio contra los 5 acusados de violar a una joven durante los Sanfermines de 2016. En estos momentos está declarando la presunta víctima y tras un receso para analizar si se visionaban o no los vídeos que grabaron los acusados con sus teléfonos móviles. Y ya ha empezado también el primer juicio del caso Púnica. El exconsejero madrileño Francisco Granados se sienta en el banquillo. La fiscalía pide para él 3 años de cárcel por el chivatazo policial que le llevó a prisión. Y no cerramos el capítulo judicial porque la Fiscalía de Madrid pide cárcel para Lucía Bosé por vender un dibujo de Picasso que era de una empleada del hogar ya fallecida. La actriz se enfrenta a 2 años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Sintonía del Espejo, y en el Espejo nos contáis una historia muy bonita de una religiosa con mucho empuje, misionera, emprendedora, que ahora se enfrenta a una responsabilidad en la que probablemente ella nunca había pensado.
Pues sí, es la hermana Cristina Antolín, para la cual las vocaciones a la medicina y a la vida religiosa nacieron juntas. Es una religiosa de la Congregación de Santo Domingo que pisó el continente africano por primera vez en 1985 para montar un hospital en el noreste de la República Democrática del Congo, hasta que la guerra le impidió continuar. Se trasladó entonces a Camerún en 1999 y allí ha transformado un pequeño dispensario en un hospital con 80 camas y toda una serie de servicios muy difíciles de encontrar en otros, sobre todo a precios tan económicos como los que ofrecen allí. Pues bien, después de 32 años de trabajo en África, sus hermanas, no sé si decir que le han jugado una mala pasada, la han elegido madre general en el capítulo de su congregación celebrado el pasado mes de agosto. Vamos a contar su historia entera en El Espejo dentro de media horita.
Esta historia y muchas más dentro de media hora en El Espejo con José Luis Restán y todo el equipo. Vamos ya con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Rusia mide hoy a la España de Lopetegui.
Segundo partido amistoso de España después de la clasificación para el Mundial.
Mundiales en San Petersburgo a las 8 menos cuarto, lo va a contar el tiempo de juego. Y juega también España Sub-21 en Cartagena, lo hace contra Eslovaquia, es a las 10 menos 10, es partido clasificatorio para el europeo. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, acaba de asegurar que sabe que Leo Messi ya tiene firmado su contrato de ampliación con el Barcelona.
Los contratos son oficiales cuando se firman, no cuando se dicen que se han firmado. Y Messi ha, yo creo que ha firmado el FC Barcelona.
Pero lo creo o lo sabe, presidente. Lo dice tan seguro y usted nunca dice nada por decir.
Hombre, si no me engaña, lo ha firmado, claro.
Lo ha firmado, ha asegurado Javier Tebas. Bueno, hay dos partidos de la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Real Madrid a las 8:30 y Unicaja-Zalgiris a las 9:45.
Gracias, José Luis Corchano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i tenim a Tarragona. Qui tenim?
A la Mònica Carrasco. Mònica, què tal, Ricard? Bon dia.
Bon dia.
I a Lleida tenim aquí.
El Ricard Álvarez.
Aquí estem. Doncs ja hi som tots. Bueno, no, encara ens falta gent.
No, avui, per aquesta primera connexió, ens falta com a mínim una persona.
Sí, senyor.
Que tingui... Home, anava a dir que tingui més art que nosaltres amb una, a la cuina... Ho dic, que ho diré per mi.
No, no, també ho pots dir per mi, també... Vull dir, sí, estic convençuda de que tindrà més art, no és el meu camp.
Nosaltres anem aprenent també cada dimarts, una
mica. Jo intento, a veure, a mi m'agrada, però jo reconec que s'ha de tenir una cosa que la tens o no la tens.
Sí, s'ha de tenir
s'ha de tenir un do que el tens o no el tens, Allò jo puc seguir, necessito una recepta, allò, seguir molt bé els passos, i hi ha gent que és molt més creativa, doncs jo això no ho tinc, a la cuina, ves?
Home, jo la veritat és que alguna vegada he intentat, dic, vinga, va, anem a provar-ho, jo què sé, alguna vegada veus alguna recepta i dius, vinga, va, que m'hi poso,
Em
descarrego un lloc on quasi bé et diu, vaja, t'ho diu tot, mueve-se a la dreta 2 passos, coja esto, I la veritat és que, home, al final acaba sortint, però mai queda igual.
Surt de cent, això ja passa, però això és que has de practicar més. És que a la pràctica, bueno, pregunta-li, crec que tens una cuinera a la sala, preguntem-li això. Si és una qüestió de pràctica.
Doncs mira, tenim avui a la responsable de cuina del restaurant Gourmet Real de Lleida, és la Pepita. Pepita, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Pepita,
què més?
Pepita Miravet.
És la responsable de cuina del restaurant Gourmet Real, que està ubicat a l'Hotel Real de Lleida.
Sí, exacte, a l'Avinguda Blondel, número 24. Estem allí, fem cuina casolana, tenim obert tots els dies.
Feu dinars i sopars?
Dinars, sopars, i donem els esmorzars també de l'hotel. Uh-huh. Bueno, i la gent que vulgui vindre a esmorzar també pot.
Ah, o sigui, Pepita, perquè clar, si no estem allotjats a l'hotel, evidentment podem venir també a dinar, a sopar,
També, tot el que vulgueu.
Vale, perfecte.
Fem també dinars i sopars per grups.
Anava a preguntar, perquè ara anem de cara amb unes dates en les que... Home, suposo que cap a final de temporada també s'estilen sopars de grups o dinars, però de cara a la Nadal, de cara a les dates de Nadal, Mònica, és l'estrella.
Home, clar, nosaltres tu i jo ens haurem d'ajuntar, Ricard, per fer sopar d'empresa. O sigui que igual anem a veure la Pepita.
A veure, ja ho sabeu. Després ve el sopar de Cap d'Any, sopar amb ball, en directe.
O sigui, vosaltres per Cap d'Any no us lliureu de treballar.
No, no.
I Nadal?
Per Nadal, el dia de Sant Esteve.
Però el dia de Nadal
estem tancats, sí.
Ah, esteu tancats. El dia de Sant Esteve esteu oberts.
Sí. Sí, el dia de Nadal...
Jo, Mònica, amb tots els convidats que hem tingut sempre aquí, sempre ho he pensat i sempre ho sé, ja. És especialment de dedicació, de dedicar-se a l'hostaleria,
Home, sí, és una... requereix moltes hores i aquests moments, doncs, que mira, per exemple, doncs Sant Esteve, no? Que potser preferiries estar a casa, doncs treballes, però bueno, escolta, això també, mira, va amb el càrrec, que diuen, no?
Exacte.
I tant. Molt bé, doncs anem a parlar d'una recepta, no?
Espera, que jo tenia la pregunta per fer-li a la Pepita. Pepita, això que dèiem ara, de que independentment de que tinguis més mà o no a la cuina, és una qüestió també de pràctica, suposo, no?
Sí, és pràctica i després, bueno, és com tots.
El do.
El do, exacte. Un tindrà el do per cuinar, uns altres, pues, bueno, amb el que feu, pues, és el vostre.
Jo sóc millor, sóc més bona que tant. Catan, que cuina. Jo també. Per tant, jo em poso les teves mans, Pepita.
Perfecte.
Jo també, però veig que Mònica ens ho han deixat bastant clar. Si no tenim el do, podem practicar, però pels de casa.
Sí. No, jo estic encantada d'estar en aquesta banda de la partida. Jo, ja em va bé. No, escolta, Pepita, va, què tenim? Què ens portes avui?
Què ens portes avui?
Bueno, hem preparat una recepta que ara tenim, és la temporada, un civet de porc senglar. Civet de jabalí.
Ah, no és una carn molt, molt habitual, no?
No, és temporada de caça i l'aprofitem pues, ara.
Ah, per tant, això és un plat de temporada, per entendre'ns.
Sí.
A més, és un plat d'ara d'aquests que quan comença a fer fred...
Sí, és porta caloria aquest.
Sí, això ja va bé, perquè a més la carn de porc senglar... Pita, jo no he dit que no l'he tastat mai, és més...
Jo crec que
és
tampoc.
Forta, no? Suposo.
Sí, és una carn forta, a més és dura i s'ha de cuinar bastant. Perquè, bueno...
Bueno, què necessitem?
Vinga. Bueno, els ingredients són, per unes 6 persones agafarem 2 quilos de carn de jabalí i la llaneta i atroceada. Després necessitarem una ceba, un parell de pastanagues, uns 3 o 4 alls, 2 litres de vi negre, el vi a ser possible que sigui un vi bo, una copeta de conyac, un vas de caldo, farina, necessitem també 2 fulles de llorer, 2 claus d'espècies, després julivert, ametlles, avellanes, sal, pebre amb gra i xocolate, xocolate a la pedra.
Mare de Déu, m'està... Bueno, ja em sembla fantàstic tot el
potent,
que acabes de dir. És molt potent, això.
Escolta, mira, ametlles les agafem de les Terres de Lleida, les avellanes de Reus.
De Reus, exacte.
Veus? Una bona combinació,
clar
no?
Clar que sí.
Bueno, primer agafarem la carn i ho ajuntarem amb la ceba, les pastanagues trossejats, els alls, les fulles de llorer, el clau, els grans de pebre i el vi. I això ho deixarem macerar durant 2 dies. Ho ficarem allí a la nevera, a macerar, i 2 dies. Al cap dels 2 dies agafem la carn, la traiem del vi i de les espècies i la passarem per farina i la fregirem. I les espècies que tenim amb el vi els ficarem a bullir. Ens té que reduir, ens té que quedar com un quart de la quantitat que hi hagi, un quart.
O sigui, tot això n'ha estat macerant la carn aquestes hores
fremes,
ho fiquem al foc, molt bé.
I que reduïsqui. I fregim la carn, i quan la tinguem fregida, i afegirem la copeta de conyac. Un cop ho tenim, el que estàvem fent reduir, ho passem pel xino, pel colador, que quedi tot allí...
Tot uniforme.
Ha de quedar una mica espesset, no? Suposo, és que, Pepita, clar.
Sí, perquè com que ja han passat la carn per la farina, això ja farà que se mos espessi.
Espessell,
I llavors ho afegim a la carn que tenim ja, que el conyac que li han posat ja era reduït, i posem també el caldo que mos ha quedat d'aquestes verdures. I llavors hi fiquem una fulla de llorer, una mica de julivert i una mica de timonet, i... Ho tapem i ho deixem bullir a foc suau durant 2 hores.
O sigui, aquest és un plat de paciència, eh?
Sí.
O sigui, no és un plat d'aquell que arribes a casa i dius, què fem per dinar?
No, perquè ja l'has de començar a preparar 2 dies abans.
2 dies abans,
sí. Això ho hem de planificar bé. Molt bé, llavors ho deixem un parell d'horetes.
Que vagi bullint, a poc a poc, anem remenant. I quan estigui a punt d'acabar, li fem la picada. Agafem l'all... una mica de julivert, els fruits secs que hem dit abans, les avellanes i les ametlles, li ratllem el xocolate, ho piquem tot i ho diluïm amb una miqueta del caldo de la olla que mos està fent xup-xup i ho afegim tot.
I ho deixem una estoneta més.
10 minutets i ja ho tenim preparat.
Jo tinc curiositat per saber com el gust de la xocolata on l'acabes notant,
Jo havia menjat conill amb xocolata,
Però ha de ser xocolata d'aquest...
Xocolata a la pedra.
A la pedra, de Gramunt.
Exacte. El xocolate de Gramunt, el que millor mos hi va.
La veritat és que, mira, jo ara està, jo he anat apuntant més o menys, perquè després jo em tornaré a escoltar la recepta, al podcast, per si algú s'ha perdut, que després la penjarem. Però, Pepita, no és difícil. És de paciència, però no és difícil,
no,
això.
No, difícil. Però si la... A veure, la cuina no hi ha res difícil.
Bueno, això...
No. Això ho dieu els que en sabeu.
Sí.
No, és un plat, no és res complicat, és això, és paciència.
Si vols, ara t'ho explico així, Mònica. Un cop ho saps fer...
Doncs tot ja, és molt fàcil.
Ja, clar, ja és molt fàcil.
Sí.
No, però que al final aquí és anar posant tot i que vagi fent xup-xup. Vull dir, no són moltes elaboracions diferents en aquest cas, no? I tenim un plat que, escolta, quedem fantàsticament bé i contundent.
Jo, ja saps que en aquestes hores ja aniria a provar-lo ara mateix.
A mi també. A mi el que em falta ara només és el pa.
El pa.
Per sucar, no?
Exacte.
Sí, el pa que no falti. Molt bé, doncs avui ha estat amb nosaltres la responsable de cuina, la Pepita Miravet, que ens arriba des del restaurant Gourmet Real, que esteu a l'Avinguda Blondel a Lleida, a l'Hotel Real.
Sí.
Que podeu anar a provar aquest plat, suposo que l'oferiu també.
Sí.
I que, clar, que el comenceu a preparar dos dies abans, però que l'oferiu, i que, per tant, el podeu provar.
Clar, ara s'ha d'aprofitar, ara, que és temporada, i amb aquest fred ve molt de gust,
i
això.
I tant que sí. Pepita, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica, nosaltres seguirem practicant.
Sí.
Parem ara un moment.
Escolta, que si convé que anem a veure un dia la Pepita... I
esteu convidats,
Anem, jo vinc. Doncs, jo
esteu convidats, ja ho sabeu.
Gràcies.
Doncs ens apuntem. Això no cal que ens ho diguin dues vegades.
Mira, doncs posa publicitat que anem a buscar dia, va.
Vinga.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy Pastora Vega, y si quieres cuidar tu piel, toma Isovital Antiox. Con Isovital Antiox conseguirás una piel suave, joven e hidratada. Piel joven, Isovital Antiox, de Pharma OTC.
Vinga, continuem amb més coses. Què vol dir aquesta música, Ricard Álvarez? Que hem d'obrir l'armari de bat a bat.
L'armari, sí, sí. Per cert, saps que la setmana passada et vaig dir que quan em vas posar aquesta música feia cervicals?
Sí, feia cervicals. Vaja, deixa'm el caparró.
Saps qui m'ho va dir, que també el coneixes? Que depèn del concert fa cervicals per tot l'any?
A veure...
Andrés Rodríguez.
Hombre!
Redactor en cap del diari La Mañana.
No em diguis.
Si va a un concert de heavy que li agrade, fa com que porta el pell llarg, fan allò de...
Clar, perquè és aquest moviment. És aquest moviment, exacte.
Mira, i si el dia... concert li agrade, diu... He hecho cervicales para todo el año.
Un dia podríem convidar l'André Rodríguez aquí a l'Espai del Vestidor amb la Leida Martí, que ja la tinc aquí. A Leida, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Perquè t'he de dir que l'Andrés, no el coneixes, però ell és un... O sigui, allò de, ara que es porten tant les samarretes de grups, de ACDC, del Ramones, ell, això ja fa 20 anys.
Sí, sí. O més.
O més.
És un visionari de la moda, vaja.
És un visionari de la moda, sí, senyora. Una abraçada per l'Andrés, des d'aquí.
Doncs, escolta, de què parlem avui?
Avui ve un tema que a mi m'agrada molt, que és l'assumpte de la sabata.
Sí.
Botes, en concret, no,
sí.
Aleida?
Avui anem amb una que l'any passat ja com vam començar a fer tendència i continuem aquesta temporada amb les Over the Knees, són aquelles botes altes fins per damunt dels genolls.
Que aquí jo tinc amor-odi, Ricard.
Over the Knees.
Over the Knees, sí, no? Per sobre del,
sí,
del genoll. Es porten moltíssim aquestes botes, altíssimes, altíssimes, no?
Sí.
Que,
sí, sí,
que a més es porten, evidentment, a sobre de tot.
Bueno.
Depèn. La pots portar amb els vestidets o damunt de pantalons.
De pantalons. Jo tinc la teoria que no afavoreixen gaire les que són de licra, allò que és com si portessis un mitjó alt. Jo crec que ni si ets altíssima, crec que això quedi gaire bé.
Això depèn de la combinació, ja.
Sí?
Jo crec que és la combinació de les peces de dalt, del tipus, mira... Jo el que he agafat per fer aquest programa, sincerament, és un article que va sortir al Telva, vale, que la fa una de les estilistes de la revista, i que realment és una crac, aquesta dona. Uh-huh. Vale? I a través d'ella, pues, explicaré el que és una miqueta aquest programa, perquè ho vaig trobar molt interessant, ja que, com bé dius tu, és un tipus de bota una miqueta especial, i que a vegades nosaltres mateixes no ens sentim còmode amb ella, perquè com que no estem acostumades a anar amb una peça tan alta, no d'alta de taló, sinó sí, alta de canya. Uh-huh. Fa com si haguéssim l'efecte contrari al que són els vestits llargs.
Però de totes maneres això necessita... parlem de dones ara,
amb
les cames llargues, per entendre'ns.
Clar, això està restringit a gent que tingui la cama molt llarga
No?
Jo t'ho dic perquè ara estava mirant fotos, perquè sí que em veus alguna pel carrer.
Com es
jo
documenta,
crec que no
com es documenta.
Jo sí, ara tinc
això. A mi m'encanta. He
ficat el Butch over the knees i les imatges de Google. Jo les trobo horribles, eh?
Sí?
Però això és una opinió molt subjectiva.
Però alguna en concret, et refereixes a alguna de les que estiguis veient ara imatges o el concepte?
No, en general. I pensa que les fotos que ja veig són teòricament de models estirades, per entendre'ns. Doncs imagina't.
Jo a mi, mira, és que a mi la Leida potser em farà canviar d'idea. A veure, dius que la clau està en com ho portem,
sí,
no?
Sí, en la combinació no només de les peces, sinó també dels teixits.
A veure.
Vale? O sigui, per tindre un equilibri amb aquest tipus de botes, o sigui, per poder-les portar, has de tindre els quatre bàsics que les suavitzen, perquè realment són peces que marquen molt. Uh-huh. Per tant, són la llana, el tuit, la pell i el texà. Mm. Amb aquestes quatre d'aquí tu fas les combinacions de les botes. Generalment són dentelina, perdó.
Sí. Mm.
I així d'aquesta manera pues, fas una, pues això, la combinació d'elles fa que la bota quedi més en harmonia.
D'acord.
No que allò super mega destaqui i se vegi allò, uau.
O sigui, la bota no ha de ser la gran protagonista, en aquest cas?
50-50, sí. 50-50. Sí, se suavitza a través de les altres peces.
Vale, o sigui, com, quina és la combinació ideal, diguéssim, amb una bota d'aquest estil que ens puja per sobre del genoll? La idea és portar-ho amb alguna cosa curta?
A mi, personalment, la combinació que més m'agrada és amb un vestidet, que quedi la bota, un pam i el vestit.
O sigui, es vegi un pam
o
de
quatre dits. Sí.
Clar, és que tot i que la bota sigui tan alta, no estem parlant exclusivament d'hivern.
Bueno, es comença a portar a la tardor. El que passa que, clar, a veure...
Una tardor normal, no com la que hem tingut.
Correcte, però veig aquí fotos de noies de primavera, amb aquestes botes, eh?
Bueno, és perquè porten colors molt clarets, però en principi de primavera no, és tardor, és tardor. Perquè aquesta tardor, si us en recordeu, vam començar amb colors molt clarets.
És veritat, sí, molt
suaus. Vam començar amb rosats, molts beixos... Per tant, sembla potser que sigui més primavera, però no. És més tardor ja. A més, si t'hi fixes, no sé quines fotos estàs mirant, però segurament els teixits són més llanosos, encara que siguin clarets.
Sí, això sí.
Sí, veus? Clar, és perquè a vegades, aquí perquè per el temps que fa aquí, és el que sempre hem comentat, depèn també molt d'on estiguis. Pel temps que fa aquí, sortir amb un jersei de llana que et faci de jaqueta també, o sigui, que et faci un tot portar un jersei de llana, no s'acostuma a fer.
No.
Però, per exemple, en altres ciutats com Milán, com Nova York, que des de primera hora del matí fa fred, però fa un fred continu, o sigui, no és allò que, per exemple, aquí a primera hora estem superbaix de temperatures, al migdia pugem a 26 graus...
O sigui, no els hi fa falta anar amb capes.
No tanta capa.
Clar, amb una peça ja acaben una miqueta més, encara que sigui llana. Bueno, potser al migdia potser tenen un pelín més de calor, però no pugen a 26 graus, se queden a 20, que és ja diferent.
Per tant, a veure, allò, regles bàsiques per portar aquestes botes amb dignitat.
Sí, primera combinació. El doble dènim. ¿Vale? Això d'aquí què vol dir? Que portes texans, jaqueta texana i un jersei llenoset per donar-li un toc de color. Ja està, res més. Molt senzillet, amb un parell de collarets d'aquests així una miqueta més senzills. I, bueno, un estil més de dia a dia.
Aquí texà, o sigui, la bota per sobre del texà, parlem.
Sí, la bota per sobre del texà, correcte. A mi és que, sincerament, la faldilla texana no m'acaba d'entrar, vale? Però si us agrada amb faldilla texana, òbviament també ho podem combinar amb una faldilla texana. Mm-hmm. Jo, sincerament, A mi no m'agrada, però bueno, això ja és un gust personal meu al 100%, eh?
Molt bé, doncs per tant, amb texans, allò, combinació perfecta, què més?
Sí, després també tenim amb el blazer de tweed, que és aquest que és de quadros negres i blancs tan petitons, que és com a llanós, vale? A veure, després, aquí com ho faríem? Faríem ja tot en fosc. I després, o sigui, un monocolor amb, per exemple, pitillo negre, camisa més aviat negra, el blazer, i de com a bota, una bota o negra o un marronós, molt fosc, o, per exemple, un bordeus, que també li quedaria molt bonic. La part de dalt també la podem fer, per exemple, també més sedosa, que també quedaria molt maco. Faria una combinació molt xula amb el blazer i la blusa.
Molt bé.
Anem. Després, amb la caçadora de pell. És un clàssic. Sempre queda bé amb un tipus de bota d'aquestes així. Si fem caçadora de pell, podríem també provar-ho amb una bota de pell, no amb talina, que és com la tendència que està entrant, sinó com de pell. I fins i tot una miqueta més mosquetera, de baix una miqueta més arrugadeta. O sigui, aquest any ha sortit una col·lecció de botes una miqueta més arrugades de baix al turmell. Vale. I després també una altra combinació que és molt guanyadora és la jaqueta tricot.
Que és el punt aquest gros.
El punt gros, sí. Llanós, sí. Que, per exemple, per ara és ideal. I després, per exemple, aquí a Ricard sí que podem anar una miqueta més clarets i ficar-nos amb uns beixos i la bota que fos més un to, un to beix o un to ocre, saps? I després ja queda, queda molt suau, molt dolcet.
Independentment de com ho combinem, Aleida, si algú es decideix a fer la inversió en unes botes d'aquestes més altes, hauríem d'anar a colors d'allò negre, marrons i tal, o ens permetem alguna estridència?
Jo, sincerament, com que és una bota ja molt, molt especial, si no és que ets super extremada, jo que faria, per exemple, un blau marí, un negre, un marron, un gris, que també queda molt xulo. Però, bueno, si tu ja t'agrada super encanta i és més aviat extremada i ja tens alguna bota d'aquestes i només la vols per tindre una de més a més, sí, per què no? Li podries ficar un bordeus, que queda molt xulo, o un vermell, que aquest any el vermell ho està petant.
Sí?
O sigui, queda molt xulo. Després també, per exemple, hem de parlar de dos tipus de canyes, que això se m'havia descuidat. La canya més aviat estreta, que aquesta es porta amb taló, quadradet més aviat de dos dits, i després la canya més aviat suelta, que és aquesta que et balla una miqueta més... La cama te balla per dintre la bota, sí, que dic jo. Aquesta d'aquí és més aviat de tendència amb planeta.
Vaja, o sigui que també la mosquetera... Per sobre el genoll també sí. Plana, eh? No només amb taló.
Sí, pots molt fer bé. Les dues combinacions.
Molt bé, doncs escolta, sense el temps... Ricard, tens algun dubte més sobre la bota over the knee?
Bueno, jo, dubtes potser sí, però...
Dubtes tots, no? Diu tots.
Al final acabem amb aquelles històries. Evidentment que les teories existeixen i són acertades perquè hi ha estudis al darrere i observacions, però com sempre dic, i suposo que la Leida estarà d'acord, ves i prova-te-les.
Home, clar.
Si pots, eh?
Sí.
Vull dir, et poden dir que, jo què sé, que el gris t'anirà molt bé i tu te les proves i a tu no et queda bé. I et queda millor, doncs, una negra, jo què sé, és un dir.
No, i a més que aquestes coses, com també sempre ens diu la Leida, per molt que es porti, tu t'ho has de, no?
Tu t'ho has de provar... sentir a gust.
Exacte, t'hi has de sentir a gust perquè si no sí que és quan anem una mica disfressats, no? Vull dir, si te les proves i et senten bé, doncs escolta,
pa'lante.
No?
Sí, tu t'has de sentir a gust amb tot el que portes. Si no, no t'ho compris perquè ho deixaràs a l'armari i és una inversió mal feta.
Exacte. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. La Leida ja té les seves botes per sobre del genoll, ja ens ho ha confessat. O sigui que et volem veure. La setmana que ve te les podries posar si fa fred.
Vinga, va, a les ficaré. Vinga.
I quan vingui, no? Ja et passarem una foto, Ricard, no pateixis.
Molt bé.
Vale? Doncs a Leida, mil gràcies.
A vosaltres, un petó. A tots.
Bona setmana.
Adéu.
I, Ricard, nosaltres ho hem de deixar aquí.
Sí,
que, home. Que tenim el rellotge, jo veig el rellotge, quan ja arribem a 2:15, dic, ja m'he d'acomiadar.
Ja pràcticament hi som.
Ja pràcticament. Doncs ens parlem divendres.
Divendres hi tornem.
No? Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu.
Tot Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boris. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb 30 segons busquem les senyals horàries que ens duran a 2:15 i després de seguida tenim en marxa la tertúlia dels polítics que durarà també cap a les 2.
Per cert, Ricard, torno a trucar a la teva porta, que no t'he preguntat com aneu de temperatures avui a Lleida, perquè aquí fa un fred avui.
Si nosaltres hem arribat a zero aquesta nit.
A zero ja?
A zero, 0-1.
Aquí, bé, jo he vist els 5.5, eh? O sigui, ha fet fred també. Perquè jo, quan arriba el fred, me n'adono de l'important que són les finestres. És que siguin importants. De màxima qualitat. Nosaltres aquí a la ràdio tenim de Keuning.
Ah, sí? Ah, sí. Però és que, a més, les de Keuning, a part de que tenen bona qualitat i fan la feina que han de fer, són maques.
Sí, és veritat això, però es nota, els materials, els acabats, no? Aquest, el disseny. Mm-hmm. I això, al final, aquesta qualitat que dèiem, al final això es tradueix en qualitat de vida, no? Perquè
sí.
A casa es nota, quan no entra fred de fora.
I tant que sí. Oh, i a la factura de la calefacció es nota.
I tant. Jo, mira, aquí a la ràdio les tenim a la redacció, però a casa les pot posar al menjador, a l'habitació, a la cuina, importantíssima.
A la cuina, sí. Que sempre està més freda, la cuina.
Sí, però bé, per així no marxa. Imagina tu que fas alguna cosa al forn, un plat al forn, doncs així que hi ha calor que desprèn el forn, també es queda. Si tens de Keuning.
Doncs ja ho saps. Si heu de canviar finestres, penseu en de Keuning.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa.
Sí, el plan elige 8 horas. Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los 2 tramos de 4 horas en los que más consuma.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu hija lleva 20 minutos mirando la pared y tú pensarás, qué imaginativa, qué vida interior. Pero en realidad quiere pintar toda esa pared como si no hubiera un mañana, como poseída por el propio Kandinsky. Pero no lo hará, porque si hay un momento para portarse bien, es este. Y lo sabe.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y ahora 25% de regalo, también en nuestra web.
En este minuto, muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim pràcticament ja 3 minuts per sobre de 2:15 dimarts. Estem a 14 de novembre del 2017. Anem camí cap a les dues i comencem la nostra tertúlia dels polítics. La veritat és que estic content amb les, amb la majoria, amb totes, estic content amb totes les tertúlies que tenim en aquesta casa, però especialment amb la de cultura i amb la dels polítics. La de cultura, tinc quatre dones, sempre fixes. O sigui, les quatre persones que tinc fixes són quatre dones. Estic encantat, eh? I a la de polítics, doncs, escolta, sí que van canviant i de vegades empaten, però la majoria de vegades guanyen les dones també, i és una cosa que de veritat que m'agrada, que no ho imposem i que no parlem de coeficients ni quan truquem als partits diem que vingui home ni dona, però passa així, i per tant, escolta, per què no? Estic content de que passi. Ben acompanyats avui amb la Rosa Mari Salmerón, del
Hola,
PDeCAT.
Bon
Rosa Mari, què tal? Bon dia. Bueno, les vegades que vens ja ho veus, no? Que hi ha molta, bueno, hi ha molta dona que
està bé, això, no? Bueno, el nostre grup municipal som 6 i 4 som dones.
A Lleida sí que és veritat que a nivell de, de polítiques dones és una zona on sempre n'hi ha hagut moltes. Això ho dic sense dir que a altres llocs no n'hi hagi, però a Lleida, com a que em sona que sí, no, tampoc m'he parat mai a contar-ho. Dolors López, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Núria Marín, Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tenim també la Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I després, ara ja deixem pel final, el senyor, el José María, José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ara ha vingut per fer una mica de pinya el Guillermo Rivera, del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, sou 4 contra 2,
Bueno.
Escolta, avui us vull treure dos temes. A veure, podeu triar, si voleu parlar de política o parlem de motor.
Motor.
No voleu parlar de motor?
Aviat acabarem, que hi ha moltes dones, s'han de parlar.
No,
però això és un tòpic, Quan dic de motor, quan dic de motor en aquests dies...
En el meu cas és un tòpic que es compleix al 100%.
Jo ara estic una mica desconnectada, però seguia l'època dels Itopons, seguia les curses.
Bueno, però sabeu que el Marc Márquez ha guanyat el campionat del món, no?
El campionat del món, el sisè campionat del món.
Home, a més quatre vegades, no?
Ja ho sé, però la pregunta... A veure, estàvem dient...
Ara s'ha ficat en un compromís,
com que hi ha majoria de dones, no podem parlar de motor. I jo, l'únic que he dit és que en mis tiempos mozos, ara no ho segueixo tant, però seguia les cuixes dels Itopons.
Bueno, de totes maneres, 30 segons. Déu-n'hi-do el que fa aquest noi de 24 anys. 6 campionats del món, una 125, una Moto2, 4 a MotoGP. Aquesta gent sí que es juga la vida, a la seva feina.
Sí, efectivament. Sí. Aquest noi, a més, bueno... ens alegrem tots, suposo, perquè és de la nostra província, és un noi de Cervera, no? Amb la qual cosa, quan tens un esportista d'èlit, com és aquest cas, i que aconsegueix guanyar tants mundials, no? Pues la veritat és que ens sentim molt orgullosos, no? El sentim molt a prop i molt orgullosos. A més, em sembla que és molt jove, 24 anys.
24 anys. És...
Amb la qual cosa, pues, bueno, també té...
Qui els agafes? 24 anys,
Qui els agafes?
Parla per tu.
Amb la qual...
No, ja parlo per mi, ja.
Amb la qual cosa, pues, bueno, té el seu mèrit, enhorabona, des d'aquí, i que tingui encara molts més èxits i que tots els puguem veure i celebrar.
Guillermo, si em sembla que tenim la mateixa edat.
Eh?
Si em sembla que tenim... som de la mateixa quinta.
No sé, jo sóc del 86.
Sí, ja, sí, jo també.
Aquí la més gran sóc jo, no? Fardeu?
Aquí
sí. No fardeu?
I després
vaig jo. Entenc que a la taula no tenim ni moteros ni moteres.
Però l'experiència és un
grau. Jo si serveix d'algo pel debat,
tu sí que vas amb
moto. Una Vespa fa 25 anys que la tinc, és vehicle antic. Si serveix d'alguna cosa...
Aquest noi, perquè tots aquests ídols que tenen pues, molta rellevància en el món del motor, en l'esport, sembla que són molt distants. I aquest noi el vaig tractar una vegada, que va vindre ahir
a
l'Ajuntament,
no?
I vam parlar amb ell, el que portava dos minuts parlava amb ell, semblava que parlava amb un noi que passava pel carrer. Vull dir que és molt, molt humà,
sí,
i molt proper.
És molt proper.
Sí, eh?
I són tios que estan fent una altra pasta, no? Són gent molt tranquil·la, que ha de prendre decisions importantíssimes en una mil·lèsima de segon, perquè van a 200, a 300 per hora a les rectes, i has de decidir en un moment, i clar...
I a vegades reflexes, no? I reaccionar.
Tot, i amb aquesta edat i tal, jo crec que és una cosa que la recordarem per tota la història.
Bueno, si us animeu, aquest dissabte hi ha la festa de celebració a Cervera, amb la presència de Marc Márquez i de totes les càmeres internacionals de... relatives al tema dels esports.
Molt bé.
En fi, escolta, aquest matí algú estava escoltant la cadena COPE a les 9 del matí.
Vale, no...
Jo estava en una reunió.
No, jo no l'he escoltada, però sé que heu entrevistat al president del govern, a Mariano Rajoy.
Tu, Gemma, no estaves escoltant la COPE avui a les 9?
No,
a les 9 no, no, però...
No, he vist alguns comentaris que sortien per les xarxes.
Avui Carlos Herrera ha entrevistat el president del
Magnífic
govern, a Mariano Rajoy.
Magnífic periodista, Carlos Herrera. Molt imparcial.
I ha parlat de...
Objectiu donde los haya.
Bueno, han parlat de moltes coses, no, han parlat d'una cosa, bàsicament han parlat d'una cosa, han parlat de tot el tema català. Mariano Rajoy diu que creu que Puigdemont i Esquerra Republicana admeten ara grans mentides del procés. Això és, entre altres coses, el que ha dit.
Això no s'ha dit, però bueno.
No.
Estan reculant,
Això ho han dit aquest matí a l'entrevista. Això ho han dit aquest matí a l'entrevista.
A los hechos me remito.
No, perdona, això és una interpretació que es fa. Home, no, los hechos no.
S'han fet declaracions, tant... Començo jo, Ricard,
sí, ja que... Sí, sí.
S'han fet declaracions, tant per part de l'expresident de la Generalitat, ara se veu que cap al propi candidat del... Ja no sabem quin partit, no? El Junts per Catalunya, senyor Puigdemont, que va dir en un diari belga o francès, en Le Soir, que, bueno, que hi ha altres solucions, hi ha altres maneres d'encaixar Catalunya en Espanya. Per tant, reconeix d'alguna manera que tot això del procés i de la independència, pues, que no era el més encertat. I una consellera, la senyora Ponsatí, pues, en la mateixa línia però diferent, també va dir que resulta que, a veure, que s'havien precipitat i que això era tot molt improvisat i que, bueno... I que no sabien en realitat, o sigui, és una manera molt fina de dir que no sabien el que estaven fer, I és que resulta que no tenien ni plan A, ni plan B, ni plan C, ni tenien cap pla, no? I aquesta és una mica la realitat de lo que ens estem trobant en aquests moments.
Rosa Mari.
Sí, bé, bueno, jo he vist avui als diaris, doncs, que hi havia declaracions del senyor Puigdemont i també d'Esquerra Republicana, on els d'Esquerra deien que no s'havia pensat bé amb la República o que no s'estava del tot preparat en aquell moment. No he pogut aprofundir més en aquestes declaracions i si han hagut tuites a posteriori rectificant o què. I després, respecte al Puigdemont, sí que doncs, s'han sentit aquestes declaracions de que s'ha de parlar sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. Jo espero doncs, que tot això, després de les eleccions, torni una mica al seu lloc i les parts ens s'asseguin i parlin d'una vegada tant per un costat com per l'altre, perquè doncs sí, uns han tirat per la línia recta, però també perquè no se'ls ha escoltat des de l'altre costat. I potser el senyor Mariano Rajoy potser és hora de que pari l'orella i escolti.
Rosa Mari, hores d'ara, quan dius que s'asseguin i parlin de, per arribar a on?
Bueno, a l'encaix que té Catalunya dins d'Espanya.
No, ho pregunto
per si ha canviat
les coses o no.
Crec que aquest 1 d'octubre ha marcat un abans i un després. Catalunya no pot continuar, igual que durant aquests anys, doncs, amb el mateix tipus de finançament i amb el mateix encaix dins de l'Estat. Potser no és el moment ara per tindre una república, no ho sé, però el fet és que no podem, des de Madrid no es pot fer uix clux i de dir apliquem el 155 i aquí mos quedem, sinó que alguna determinació s'ha doncs, de prendre, perquè no estem parlant del 10% dels catalans, sinó que estem parlant d'un volum important dels catalans.
Guillermo Orbera.
Home, jo del que tinc la percepció, i ja ho dic una mica com... opinador de la política, jo estic vinculat al PSC, però ni tinc càrrecs orgànics, ni vaig a les candidatures, ni res, no ho dic. Jo veig que sí que hi ha un sentiment independentista, crec que es manté un sentiment independentista, però ara noto que dintre del món independentista ja comença a haver una mica de discussió de com se pot lograr aquesta independència, quina és la via, no? La mateixa declaració de la senyora Forcadell i la Mesa, el senyor Santivila, que fins fa un dia o dos estava dintre d'aquest govern, les seves declaracions, aquesta entrevista amb el senyor Puigdemont, avui el Segre obre a 5 columnes amb aquesta d'Esquerra que diu que, bueno, que potser no estem preparats per la república. Aquesta suma d'aquests actors a mi me fan pensar, jo no ho sé si la gent és menys independentista o no, no ho sé, ja ho veurem a partir del 21 de desembre, però sí que noto que a l'hora d'assolir aquesta independència pues estan generant una mica diferents punts de vista, no? I això crec que això significa que l'esperança que tinc jo particularment és que se canvia aquesta via de la unidireccionalitat, aquesta via de bueno, el que hem parlat tantes vegades, no? De fer una mateixa direcció i sí que trobar fórmules d'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya que siguin amb un consens més ampli que el procés en el que estem posats ara, no? Que ja des del meu punt de vista, pues això, crec que a poc a poc s'està redibuixant, com a mínim redibuixant.
Jo agrairia una mica, i perdona, Dolor, que siguéssim una mica curosos i aquest to de menysteniment perpètu del PDeCAT, no sé el què, m'agrairia que ens el poguéssim estalviar. Entre altres coses, perquè cada partit a casa seva se ho sap. I també agrairia...
Parlo d'una realitat.
Perdoneu, perquè veníem cap aquí...
Han canviat cinc vegades de partit.
Núria, després, per al·lusions, tens el teu torn.
Sí, sí, no,
i tant. N'hi ha que des del franquisme no han canviat.
Gemma Casal.
De tardada.
Bueno, a mi, de fet, em fa una mica de gràcia. És veritat que hi ha gent que canvia de partit i ja s'ho faran del nom, no?, casa de cada un i ja s'ho faran. Jo recordo que uns van passar d'Aliança Popular al PP i allà s'han instal·lat.
Quants anys de parles? Us agrada recordar,
que vosaltres
recordar,
no us
cal...
No, però vosaltres no us...
De la prehistòria.
A vosaltres no us cal tornar a modificar perquè us vau quedar instal·lats a 50 o 60 anys, però bueno... i no és cap defensa del PDeCAT, per mi poden anar inventant-se noms fins a extenuar-se. Sobre el tema de... què va passar? Doncs en aquest país, malgrat Junts pel Sí doncs tinguessin maneres diferents, la gent que englobava Junts pel Sí, d'entendre com es traduiria aquesta república en una realitat, el que sí és cert és que la gent va votar república i la gent va assumir la proclamació de la república. Llavors, no s'han activat les estructures d'estat? Potser no, però la gent ja ha marxat d'Espanya. Ja ha marxat i mentalment estan molt lluny perquè estan en el procés de creació de la república. I seran les bases, serà des de baix que s'acabarà construint aquesta república, perquè és evident que no es pot confiar en que siguin només, única i exclusivament, o que qui encapçale aquest discurs siguin, no diria els partits polítics, sinó aquelles persones que estan en un moment determinat en el Parlament. Encaixar Catalunya amb Espanya, doncs ja es veu que no hi ha encaix. L'únic encaix que hi pot haver i que hi hauria de ser, doncs és aquell de la solidaritat entre els pobles, d'un tu a tu, de parlar d'estat a estat, per veure quines són la millor manera de relacionar-nos i la millor manera de construir un futur dels pobles que sigui molt més just, amb justícia social, etc. Però clar, que ara el Partit Popular surti a parlar de l'encaix, que s'està parlant de l'encaix de Catalunya amb Espanya. Quina està la resposta del Partit Popular? La intervenció amb el 155, l'anul·lació de les institucions catalanes? Bueno, poden anul·lar o poden intervenir el que vulguin, però el que no anul·laran és la gent que està disposada a seguir amb aquesta república. Avui també parlava el Partit Popular de la intervenció en l'educació. Si algú somia que el dia de demà, després de les eleccions, surti el que surti, jo ja no em poso amb els resultats electorals, la resposta del govern espanyol, del PSOE i de Ciutadans serà una millora dels pobles i les comunitats de l'estat espanyol respecte a la manera de gestionar-se d'aquestes comunitats, va molt equivocat, perquè el que s'està fent és l'anul·lació de les autonomies per fer un pas enrere i una recentralització profunda, la de control absolut de tots les conselleries i de tots els serveis. Es vol controlar, doncs, des de l'educació, els mitjans de comunicació, i ja hem vist les maneres que té de fer-ho aquest govern. Per tant, el pas endavant a les eleccions ha de ser un pas cap a la democràcia, cap a l'antifeixisme i cap a la construcció d'una societat més justa. Cadascú que aposti des d'on vulgui, des de la independència o des d'aquest suposat federalisme, que encara no sabem, ningú ens l'ha explicat ni l'ha traduït en res, però ha de ser un pas cap a l'antifeixisme i la democràcia.
Bueno, yo creo que estamos en este momento que se domina donde dije Diego, con declaraciones que...
Perdona, deixa'm acabar. O sigui, que quedi clar que l'aposta, que aquí el qui no ha reformulat ni ha repensat quin és el seu discurs és la CUP. És república sí o sí i la començarem a construir des de ja. De fet, ja ho estem fent.
Bueno, pues como estaba comentando, estamos en el momento este de donde dije Diego, con declaraciones, no lo voy a decir yo, lo han dicho los propios gobernantes de otros partidos, como Esquerra Republicana, que dijo que, no, que acaba de decir que no estaban preparados para el Día de la Independencia. Incluso el señor Rufián se siente español, parece que de repente le ha venido un momento, sí, bueno, son declaraciones que a partir de ahora se siente europeo, español. Bueno, catalán, español y europeo, ¿eh? Son declaraciones del señor Rufián.
Yo con que no les he leído.
Bueno, pues entra en su tuit y lo verás. No sé, la CUP también comentó que para el día 21 de diciembre iba a hacer una paella y ahora nos dice que aunque sean aunque sean elecciones ilegítimas, se va a presentar. Uf, qué malos este gobierno de España, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a presentar. Bueno, la señora Forcadell, la famosa Forcadell, que dijo que que íbamos camino a la independencia, bueno, pues ahora dijo que la DUI era simbólico, que bueno, que fue una anécdota. Bueno, a ver, hace tiempo que nosotros estábamos diciendo que esto iba a pasar, que todas estas personas que estaban saltándose la ley a la torera, al final tenían que volver a la línea de la legalidad, y ahora estamos en un momento que lo que creo que lo que habría que hacer es redireccionar todo esto, todo este destrozo que se ha hecho en la política en Cataluña, todas estas cantidades de empresas que han marchado, volver a hacer que Cataluña sea lo que era una comunidad que estaba abierta, una comunidad que levantaba los ánimos y las esperanzas de cualquier empresario y de cualquier persona de este país, que vuelva a reaccionar esto y volverlo a llevar a un cauce que es el que tiene que ser, que por supuesto tiene que pasar por la legalidad y la Constitución.
Núria Marín.
A veure, anem per parts. Jo agrairia que quan un opine sobre el que ha dit un altre, se llegués el que ha dit aquest altre. Perquè una cosa és opinar sobre un titular i l'altra és haver-se llegit tota l'entrevista que es va fer al senyor Puigdemont. El senyor Puigdemont no diu exactament el que ha dit la senyora Dolo, que ha dit, ni ha dit donde dije Diego, digo Diego, no. El senyor Puigdemont fa una mica de retrospectiva i explica tots els passos que s'han anat fent per aconseguir aquest encaix. I explica que s'ha anat demanant durant temps, s'ha anat demanant aquest encaix, i que no ha estat possible, i que ha arribat un moment en el que, vist que després dels successius no a encaixar de la manera en la qual Catalunya volia encaixar, doncs a partir d'aquests no, evidentment s'ha optat per la via de la unilateralitat, clar, s'ha optat per la via de la unilateralitat, perquè des de l'altre costat on es demanava aquest encaix o aquest diàleg, sistemàticament era no. L'encaix ha de ser com jo dic, es deia des de l'Estat. I si no, no encanté per aquí o per la pedra. I el que ha dit el senyor, el responsable de premsa de comunicació d'Esquerra, no ha estat ben bé això. No ha dit donde dije digo, digo Diego. Ha dit, hi havia les estructures d'Estat, hi havia una part que sí que estaven preparades, i el que ha dit, no estaven preparats per la república, no estaven preparats per la implantació de la república, preveient la reacció violenta per part de l'Estat, i això sí que és evident i s'ha reconegut que no s'estava preparat per això, i no es va voler forçar la màquina, preveient, perquè això se li va advertir des del govern de l'Estat al senyor Puigdemont, que hi havia previsions de traure l'exèrcit al carrer, i sí, clar, és evident que per això no s'estava preparat.
Però només un matí.
I és evident.
És que això que dius, és lo de sempre. Que
no, és lo de sempre,
sí,
no.
Sí, és el discurs de sempre, que està bé, que està bé, que no te sortiré, que ja sé el que pensa Esquerra, ja sé el que penseu, però la novetat, lo nou, lo que ha destacat
tothom. No, però és
tothom,
que no ha dit això.
És que estan rectificant.
Puc acabar?
Sí, però corre, perquè té poc temps. Sí,
perdona, jo us he deixat parlar a tots i no he dit res.
És la segona ronda, que és més ràpid.
No, és la segona ronda, jo encara no havia parlat.
És la primera.
Perdona, jo encara no havia parlat.
A partir d'ara em demaneu...
Per tant, estructures d'Estat, les mínimes estaven previstes i la resta s'havia d'aplicar aplicant la llei de transitorietat. I és evident que no es va fer preveient aquesta reacció violenta de l'Estat. I és cert que hi va haver una reformulació després de l'1 d'octubre, perquè és evident que els partits demòcrates que van propiciar l'1 d'octubre no es podien arribar a imaginar mai que aquella seria la reacció de l'Estat, i per tant hi va haver una reformulació en quant a la proclamació de la República. Una altra cosa és que aquestes eleccions, i ho ha dit PDeCAT, i ho ha dit Esquerra, i ho ha dit la CUP, per nosaltres no són unes eleccions normals, autonòmiques, i ens presentem, em sembla, i a l'espera estic de veure els programes, però ens presentem tots per la recuperació de les institucions autonòmiques i per la implantació progressiva de la República.
És que jo m'he de destacar una cosa, que el que és nou, el fet polític nou que ha destacat la premsa, és que el senyor Puigdemont ha parlat de solucions diferents a la independència, no a la unilateralitat, a la independència, ha dit. Jo no sé, ell com està ara amb Esquerra, però no ha anat junts a les llistes, ell volia anar a una llista amb vosaltres, al final li ha dit que no. No sé com està el tema intern.
No ha anat
també
així, però
bueno. Bueno, desconec. L'únic que sé
és
que
ell se
fa la llista
del
president.
És perfecte.
Vale, d'acord, però què ell ha dit? Què ell ha dit això? Diu solucions a la independència. I per últim, aquí Espanya no...
La República.
Aquí Espanya no imposa res. Aquí decideix el poble de Catalunya. Ho decideix... El que vulguis de Catalunya ho decideix el poble de Catalunya, ara per les vies que toqui.
Gemma,
el 21 de desembre decidirem.
Gemma i Dolors. No, ara ja em demaneu, si us plau, la paraula. Vale. Gemma Casal, que m'ha demanat, i Dolors López.
Això de que el govern d'Espanya no decidís res, vull dir, ja per començar, ha proclamat unes eleccions i ha intervingut la Generalitat, que no decidís res sobre el Parlament de Catalunya.
Sí, com a
i
tant reacció.
Que és que això ho fan els jutges.
Perdoneu. Els jutges convoquen eleccions? Senyor de Ciutadans, els jutges convoquen eleccions?
De les eleccions?
Per favor.
No sé. Siguem
una mica curós.
A veure, un moment. Els jutges no declaren eleccions. I qui intervé el govern de la Generalitat no són els jutges, és el govern de l'Estat espanyol. Llavors, mentides no, perquè això ja ho sabem tots. Després, és evident que no són unes eleccions normals. Tenim el govern a la presó o a l'exili. Tenim gent d'organitzacions i entitats a la presó. Són presos polítics i hi ha una repressió total i absoluta contra el moviment independentista. Per tant, no són unes eleccions normals, no ho poden ser. Estem ocupats, fins i tot, policialment per el govern espanyol. Llavors, aquestes eleccions no seran unes eleccions normals i el resultat tampoc pot ser un resultat de configuració d'un Parlament dins d'una autonomia normal. Llavors, jo penso que s'ha de pensar en la clau de que serà el poble de Catalunya qui triarà, sí, i que també que s'ha de respectar la decisió del poble de Catalunya a les urnes. Com també ho va ser el que va portar aquest Parlament amb majoria independentista i que van ser unes eleccions netes i unes eleccions en les que tothom va incórrer lliurement a les eleccions i va guanyar qui va guanyar. I ho sento molt, senyors de PP i de Ciutadans, vostès no hi van rascar gran cosa, igual que el PSC cada vegada hi va rascar menys. Llavors, les decisions majoritàries de les urnes s'han d'acceptar. Sobre el tema de la proclamació de la República, es va fer, estès o no estès preparada, es va fer, i el que ha dit Carme Forcadell en cap moment ha dit ni que fos simbòlica ni res similar. Ha dit que va ser una declaració política. Perquè les declaracions són polítiques. No com vostès que utilitzen la policia i els jutges per aportar coses que no poden aportar políticament perquè no saben treballar políticament. No, només ho saben fer per la força. I el que va ser és una declaració política perquè és evident que no va ser ni una declaració militar, ni policial, ni per la força. Per tant, va ser una declaració política.
Ens queden 4 minuts. Ens queden 4 minuts. Fem-ho de manera breu. Ha demanat la paraula Dolors López, Núria Marín després. Dolors, sisplau, breu.
Aquí tots podem ser ciència-ficció. I la Gemma el que està fent, la representant de la CUP, és ciència-ficció. Amb aquest món imaginari que ella desitjaria, el que ella li agradaria, doncs, bueno, segurament és tot això que ella diu, per amb ella. Però, en tot cas, estem parlant aquí de realitats, no d'aquest somni que alguns de la CUP tenen. La realitat és, per un costat, que hi ha hagut moltíssimes rectificacions d'aquells que van ser els impulsors i els que van portar a terme aquesta declaració unilateral d'independència, que ara ja no la veuen tan bé. Ni veuen tan bé la declaració unilateral, ni pensen que aquesta és la via, i estan tots rectificant, començant
això
per la
dius
pròpia...
Tu?
Però fins i tot...
Començant...
Pues
això ho estàs dient tu,
no, una interpretació que fas tu. No. Això no ho dic jo.
I
això,
tant, és una interpretació que fas tu.
És la realitat.
No. Tu no tens la veritat absoluta. Tu estàs interpretant unes declaracions.
Jo llegeixo. Sí.
Però si el senyor Puigdemont no volia declarar la DUI, si fins i tot va demanar fer eleccions...
Deixeu-me acabar i siguem una mica. Jo entenc que la CUP té un ideari determinat, que per cert avui el senyor Santi Vila ha dit que, bueno, que és que aquest govern, que acabe, aquesta legislatura que acaba de passar, ha estat absolutament en mans d'un partit radical i d'esquerres com és la CUP, no? I ha dit, com vulguem dir, que, bueno,
que nosaltres no érem al govern,
que aquests lodos,
nosaltres vale. No hi érem al govern.
Estaven, necessitaven una majoria i estaven
Núria Marín, ens queda minut i mig.
Estaven absolutament a les vostres mans.
Aquí ja m'agradaria tenir tanta influència, però ja li dic que nosaltres
senyor,
no estàvem al govern.
Ho ha dit el senyor Santivila, no ho dic jo. Ho ha dit
aquí la pregunta de paraula de Santivila. Aquí s'ha fet una pregunta, i concretament des d'Esquerra s'ha fet una pregunta reiteradament al govern de l'Estat: acatarà el govern de l'Estat el resultat d'aquestes eleccions?
Claro que sí. Quan no s'ha acatat el resultat d'unes eleccions legals?
El dia que van intervenir.
Que no eren legals les de fa dos anys.
Sí, però
que,
allà no va
que no eren legals les de fa dos anys.
Però és que qualsevol govern...
I el resultat el van acatar?
No, que,
hi havia una majoria de diputats...
Una cosa
acabar?
És acatar i l'altra és acceptar una il·legalitat.
Perdona, hi havia o no hi havia al Parlament una majoria de diputats? Hi havia o no hi havia?
Molt il·legals, però la CUP se presenta.
Hi havia o no hi havia, senyor... Hi havia o no hi havia una majoria de diputats independentistes al Parlament de Catalunya?
Majoria suficient.
Hi havia una majoria suficient. O no hi era?
Majoria
no,
suficient.
Ara és suficient. No. Una, ara és suficient.
En les properes eleccions,
José María, va.
Partits independentistes, tornarem a estar el dia de la marmota, ¿vale? O sigui, vostres dos anys, perquè no és cosa que no dura molt més, i no, tornarà a passar a per la independència. I segon, l'últim...
Només vull dir una cosa.
No, perdó, l'últim pres polit que jo me'n recordi va ser el senyor Miguel Ángel Blanco, que va ser executat sense judici i, per cert, per una banda terrorista d'un personatge que vosaltres heu passejat,
perdona,
per Catalunya com si fos un
error. Perdona, si només va ser una declaració simbòlica...
Va ser assassinat.
Va ser política. Sí, puc acabar?
Assassinat.
Estem pràcticament fora de temps.
Si només va ser una declaració simbòlica, per què estan a la presó?
Per incomplir la llei.
Però ho deixem aquí.
Quina llei? Si va ser simbòlica.
Ja canviaran.
Si va ser simbòlica.
La setmana vinent, això, va.
Això
Guillermo Orbera, José María Córdoba, Dolors López, Gemma Casal, Rosa Mari Salmerón i Núria Marín. Gràcies per estar amb nosaltres. Per cert, Núria, Rosa Mari Salmerón, no sé si tens línia directa amb Meritxell Serret. No. No,
bueno.
Fins la setmana vinent. Nosaltres ja anem directes cap a les dues. Demà tornem a les 12:20, com sempre, aquí a Herrera, en Cope a Lleida, amb un servidor, amb Ricard Álvarez. Que acabis de passar un bon dimarts.